migdia al Mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Un nom propi a l'actualitat de l'Església aquesta setmana, el de Etsuro Soto, una figura clau en la finalització de les obres del Temple de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest escultor japonès, que viu a Barcelona des de fa més de 40 anys, juntament amb el teòleg irlandès afincat als Estats Units, Cyril O'Regan, són els guanyadors aquest any del Premi Ratzinger. Etsuro Soto, nascut a Fukuoka el 1953, es va graduar en Belles Arts a la Universitat de Kyoto. I el que és més important, el 1978, de visita a Barcelona, impressionat per la construcció de la Basílica de la Sagrada Família, va demanar de treballar-hi com a escultor, començant per la façana del naixement, seguint les instruccions que havia deixat Antoni Gaudí. Uns anys després es va convertir al cristianisme i es va batejar per l'Església Catòlica. A més, actualment està implicat en la causa de beatificació i canonització de l'arquitecte català. Soto és el primer asiàtic i el primer escultor que rebrà el Premi Ratzinger. Aquest reconeixement dona continuïtat a la valoració que la Santa Seu expressa públicament sobre la figura d'Antoni Gaudí i la seva obra magna, el Temple de la Sagrada Família, aquests últims anys, sobretot un any després que en l'edició anterior el guardó fos concedit al teòleg i filòsof català Francesc Torralba, autor, entre d'altres grans obres, d'una tesi doctoral precisament sobre la Basílica barcelonina. Enhorabona a Etsuro Soto, un gran català d'adopció. Avui a la taula de testimonis parlarem, com no pot ser d'una altra manera, un dia com avui, de la ja imminent festa de la Mare de Déu de la Mercè i de les festes patronals de Barcelona, de la ciutat, de l'arxidiòcesi i també de la província eclesiàstica, que inclou les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. A més, coneixerem el que és la formació en llengües antigues a partir d'una formació que també ofereix l'Escola de Llengües Antigues. Molt interessant també l'aportació que els itineraris formatius en ciències religioses, en teologia, en filosofia, fins i tot també en religió en general, fan l'estudi d'aquestes llengües antigues. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Marc Pairés a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis, les festes de la Mercè són notícia i aquests últims dies, com segurament molts ja sabeu, va tenir una gran rellevància informativa i en les anàlisis a les xarxes socials i a tot arreu del que va ser una rectificació de l'Ajuntament de Barcelona que havia inclòs, després de 9 anys, la missa pontifical de la Mercè en el programa oficial de Festa Major. Després, però, va atribuir la seva inclusió el cap de setmana passat a un error tècnic. I d'aquesta manera, la missa concelebrada no surt. L'Ajuntament, com passava amb l'equip de Colau, argumenta que els actes litúrgics i religiosos no poden formar part d'una festa major que és popular i laica. Nosaltres hem de dir, com no pot ser d'una altra manera tampoc, que la societat no és laica, sinó plural, i que respectar la diversitat religiosa no inclou excloure el fet religiós o les creences, i encara menys la catòlica majoritària, que a més és l'arrel de la festa major, sinó considerar-les totes, evidentment, també les altres. La festa major, però, es diu la Mercè, i això no és per casualitat. Tenim amb nosaltres Fermín Delgado, religiós mercedari, rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Bona tarda i benvingut.
Ah, bona tarda a tothom.
Un plaer, no és el primer any que ve per les festes de la Mercè aquí, li agraïm molt la presència.
Oh, moltes gràcies per la invitació. Un any més.
Un any més, exacte. Tenim també amb nosaltres Mònica Pedrol, que és membre del Consell Pastoral i d'Economia de la Basílica de la Mercè, també organitza pelegrinatges, s'encarrega de les relacions institucionals. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, un any més.
Un any més.
Molt contents d'estar aquí amb tu.
Bé, a veure si podem ser sintètics, Padre Fermín i Mònica Pedrol. Què ha passat amb això? Ara posem l'ofici solemne, ara no? Per no quedar-nos només en aquest tema, li deia breument.
Bueno, habría que preguntárselo al ayuntamiento más que a mí, porque yo soy uno de los sorprendidos por este vaivén. Yo al PSC sí que le diría que tiene mucho voto prestado. precisamente por el pavor que causaba la política de la señora Ada Colau, que como persona me parece muy respetuosa, pero bueno, como alcaldesa su política pienso que era mejorable, desde mi punto de vista. Todos los puntos de vista son respetables, ¿no? Pero bueno, convendría que el PSC pues pensara un poco, ¿no? Si quiere seguir siendo más de lo mismo o quiere realmente mostrar una entidad distinta. Aunque yo comprendo que las alianzas en el ayuntamiento para que puedan gobernar pues existen y estas cosas, pero da la sensación de que es como una especie de persona, no sé, medio secuestrada, ¿no? De entidad medio secuestrada. ¿Qué es lo que pienso? Pues bueno, es una situación que nos causa pues a todos sorpresa y sobre todo, pues bueno, un poco de como decías, de sentirse defraudado, ¿no? Porque pensamos que las cosas iban a cambiar y bueno, pues vemos que aunque algunas cositas en apariencia sí, pero en el fondo és més de lo mismo. No?
Clar, perquè aquí hi ha una cosa molt clara, el que dèiem abans de la diversitat religiosa, i després que, per què no incloure l'ofici solemne en una festa major, quan s'inclouen els castells, que agraden molta gent, que són propis de la terra, però que no agraden tothom, o gèneres de concerts que no agraden tothom, i ja s'inclouen.
Mira, jo penso, i és una opinió absolutament personal,
naturalment.
Jo penso que l'Ajuntament té tot el dret a decidir el que vol fer. Jo no sento cap simpatia ni siquiera respecte per la senyora Ada Colau, però aquesta actitud actual de l'Ajuntament m'ha fet millorar la meva opinió sobre Ada Colau, perquè almenys va ser una dona valenta que volia fer una cosa, que era despreciar la Basílica de la Mercè, i ho va fer amb tota la seva dignitat.
Clar, perquè va fer dues coses. Una cosa és treure del programa i després no anava
tampoc. L'Ajuntament és una hipocresia total.
Van a la missa...
No, publiquen la missa i després no tenen el valor de dir, mira, per interessos nostres polítics, la missa es treu. No, diuen, la mentida s'ha imprès
tècnic.
Per un error tècnic.
Creuen que
senyors,
no és veritat,
no,
això.
D'error tècnic, res de res. No podem dir el que ha passat perquè nosaltres no som periodistes, però hem après dels periodistes que les fuentes són sagrades.
Sí.
Per tant, discreció total. Però que quedi ben clar que l'Ajuntament simplement s'ha desdit. És com si tu deixes una nòvia i en vez de dir-li, mira, estoy con otra, le dices, necesito tiempo. Pues és exactament el mateix.
Bé, doncs queda comentat això.
Jo com no soc rector de la Basílica,
no,
pues
però...
una...
com una
voluntària, una feligresa, doncs puc parlar tota la llibertat que et dona l'estat de dret amb el que vivim.
Té tot el dret d'opinar. No, perquè deia que són dues coses diferents, molt relacionades, com és treure o no del programa de festes l'ofici solemne, i després és que les autoritats hi vagin, perquè aquí hi ha com dos nivells de debat.
Això és una incongruència total, però que ho expliqui el padre Ferrer.
Collboni va recuperar la presència de l'alcalde l'any passat, està molt bé.
Sí, va estar molt bé, i van estar molt contents. Sí, sí.
En principi va venir el president de la Generalitat.
Que també els últims anys s'havia fet absent.
El senyor Illa a nivell personal sempre ha vingut. Com cap de l'oposició...
Sí, però ara com a president.
Ara com president i estem molt contents, esclar que sí.
Sempre havia anat el president. Potser des del primer any de Carles Puigdemont ja no va venir cap president, em sembla, dels últims, no? Dels últims anys.
Exactament. Sí, sí.
I era una tradició també, evidentment. La seu és a Barcelona.
Jo llevo 6 anys en la Basílica i ninguno de los 6 anys ha vingut
cap president.
De la Generalitat. Jo, bueno, agradezco al senyor Illa que quiera venir.
Molt bé.
I també al president del Parlament, senyor Rull.
El senyor Rull, exacte. No se'ls demana que vagin a missa. Aquest és un tema també molt important, eh? Se'ls demana que representin la ciutat en un acte important de la ciutat. Després, si personalment creuen o no, és una altra cosa.
És l'única ciutat del món en què se celebra una fiesta motivada en su origen. És que solo hay que retrotraerse a unas décadas para ver las fotos. Es una fiesta donde el núcleo, lo central, la tradición, uno podrá creer más, podrá creer menos, no podrá creer, pero es irrebatible que es una fiesta que tiene un contexto histórico muy concreto, de la Virgen de la Merced, la presencia de la Espíritu de Mercedaria, la hora de la redención, esa Barcelona del siglo XIII que llega a los cautivos, y que una época donde los derechos humanos no existían más que la crueldad y las guerras, pues bueno, habla del respeto y la dignidad de las personas humanas, su derecho a libertad. I esto Barcelona no lo quiere vender para nada.
És una festa dels drets humans, de fet. Fa 800 anys que Barcelona començava...
La única ciudad del mundo que celebra su patrona, pero que quiere ignorarla totalmente, a nivel, por lo menos, de entidades civiles y públicas, que deberían estar al servicio del ciudadano y no manipulándolo, es precisamente esta. O sea, no lo entiendo. Además, porque nuestro Estado no es laico, es aconfesional. Y eso se manifiesta cuando celebran otras religiones, musulmanes, o los bahá'í, o los budistas, o bueno, o quien sea, ya no sé. Que
ningú no diu que aquestes festes
es que,
no pugui anar a l'alcalde.
Però és que en les pàgines del ayuntamiento, oye, se llenan de contenidos de la fiesta del Cordero, de no sé qué, claro, de la Pascua Judía. Oye, llega la fiesta de la Merced y da una sensación... Claro, es que no es lo mismo seguir con la política de esta señora Colau, que yo respeto como persona, que decir, bueno, pues ahora sí vamos a publicar que por fin aparece la fiesta de la patrona en el programa oficial del ayuntamiento y luego lo quitas. Eso es una ofensa.
Bé, doncs,
queda... Es una ofensa porque pones en el punto de mira público esta situació.
Doncs ara entrarem en altres qüestions de la Mercè, a banda d'aquesta, perquè també és una festa doncs, molt cívica, molt institucional. Però abans saludem Pilar Casals, professora d'egipci clàssic, també professora de l'Escola de Llengües Antigues, de l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i membre del grup bíblic de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, si no recordo malament. Bona tarda, Pilar Casals.
Hola, bona tarda. Un plaer ser aquí.
Nosaltres també hem aterrat en el present, però també hem de parlar d'aquest passat que són les llengües antigues i que ens ensenyen molt avui dia. És curiós, això, eh? Llengües que aparentment algunes són mortes o no?
Aparentment algunes són... No, algunes són mortes, d'altres no, algunes en aparença.
Molt bé.
Però perquè ens ajuden a veure el món amb uns altres ulls. Al final, estudiar llengües, també les modernes, eh? La llengua ens permet emparaular, posar paraules allò que no tenim i, per tant, ens organitza la ment. I, per tant, conèixer les llengües també és una aproximació, una altra manera de veure el món.
Per no allargar-nos, l'Escola de Llengües Antigues ofereix cursos de llengües clàssiques, llatí i grec, de semítiques, hebreu, bíblic i modern, arameu i siríac, i altres antigues, sobretot per la investigació acadèmica i per aprofundir en els estudis de teologia, filosofia i història, entre altres disciplines. I poden accedir sacerdots i diaques, però també poden accedir laics i laiques, molta gent interessada. Bé, primer de tot, què és l'Escola de Llengües Antigues, breument?
Doncs això és l'entitat que sorgeix amb la necessitat o amb la voluntat de donar a conèixer les llengües antigues i les que estan vinculades a tot el que seria l'àmbit per conèixer el que seria el text bíblic, els textos que sorgeixen de caràcter religiós des de l'antiguitat i poder accedir a ells amb les llengües originals. Al final.
Molt bé. I aquests cursos en què consisteixen? Què pot aprofundir algú interessat, per exemple, en l'arameu o a l'hebreu bíblic?
Doncs comencen primer des de l'alfabet, perquè clar, si entrem hem de conèixer el llatí no hi ha problemes, perquè l'alfabet ja el coneixem, però si és grec doncs coneixem un alfabet nou, si és hebreu també. Si són jeroglífics doncs ja coneixem uns quants dibuixets, aprenem a dibuixar també quasi ocellets i, bueno, és una mica així, eh? Però sí. En realitat el que es fa és conèixer des de la gramàtica, el vocabulari, sintaxis... de tot el que seria les llengües, no? Per primer, la base, com aprenem, en realitat és com tornar a aprendre com quan anem a l'escola, no? Primer hem d'aprendre a escriure i després, a poc a poc, el que seria el desplegament gramatical i de vocabulari per poder accedir als textos.
Per tant, és l'estudi d'aquestes llengües i després veure quina utilitat poden tenir per interpretar textos, per veure versions originals de fragments bíblics.
Exacte, poder-nos apropar, no? A les paraules, a com s'expressen ells. Ja sabem que hi ha paraules que són molt difícils de traduir d'una llengua a l'altra, per tant, què ens expressa aquella paraula en aquella llengua, no? Uh-huh. I què ens aporta.
Sí, i per què és interessant l'estudi de llengües antigues en general? I també li pregunto a vostè què la va fascinar, no?, d'aquestes llengües antigues, sobretot de l'egipci.
Doncs, quan tenia 18 anys, o sigui, fa un tou d'anys ja, vaig veure un curs que deia del jeroglífic a l'alfabet i vaig pensar, ai, quina curiositat. I vaig anar-hi i allí se'n va anar, diguem-ne, la castanya amb el que és sobretot la llengua egípcia, perquè és un altre món. Penseu que nosaltres ara, quan escrivim el nostre alfabet, encara hi ha rastres a nivell escripturari, no lingüístic, del que és l'escriptura egípcia. La nostra A ve del cap de bou, que es va simplificant el traç fins a donar el gir complet. Llavors, l'alfabet, originàriament, ens connecta amb l'antic Egipte, per exemple, o la primera vegada que trobem indiscutiblement una documentació sobre Israel a nivell històric, està la famosa estela de Merentà, que se la coneix com l'estela d'Israel, i més o menys ens situa sobre el 1208 abans de Crist. Per tant,
sí.
Tenim el primer document històric més enllà de la Bíblia que ens parla de l'existència d'Israel. Per tant, l'egipci està connectat d'alguna manera també amb l'estudi. Si ens fixem a la Bíblia, comença l'Èxode amb aquesta sortida o expulsió, fugida de la terra egípcia.
I fins i tot en alguns fragments o algunes frases, Egipte sona això, seducció, perversió, fins i tot.
Sí,
és curiós la deformació.
D'alguna manera es converteix en una mena de categoria teològica, no?, de tot allò que és el mal govern. De tota manera, la primera vegada que apareixen faraons no són connotats negativament, perquè ja apareixen amb Abraham, apareixen amb Josep, que fins i tot té una mirada positiva, serà l'experiència aquesta d'esclavitud, que al final d'aquests models d'esclavitud, no?, que acabaran tintant el govern com a negatiu.
Doncs en Pilar Casals, egiptòloga, professora de l'Escola de Llengües Antigues, a un cristià també li pot aportar molt, no?, conèixer l'egipci clàssic, per exemple, altres llengües.
Sí, el llatí, el grec... Clar, començant com a cristians, les llengües amb què està escrita bàsicament la Bíblia són el grec, Nou Testament,
sí,
i els deuterocanònics, i l'hebreu, amb alguns fragments d'arameu. Per tant, si volem accedir al que seria el text bíblic, a conèixer com s'expressaven, com entenien el món, com el veien, doncs això ens ajuda. No?
Sí,
per exemple, curiositat de l'hebreu, no? Igual, això coincideix amb l'egipci, perquè són llengües del tronc afroasiàtic. No escriuen el verb ser, per tant tenim frases nominals. I
clar,
no...
Sí, sí, sense verb.
Sense verb, no?
Allò, sí,
manera.
Sí, sí, amb el predicat nominal i el verb elíptic, que
exacte,
diríem, no?
Exacte, l'atribut directament connectat.
Sí, doncs déu-n'hi-do quantes coses ens podria explicar Pilar Casals sobre les llengües clàssiques, llengües antigues, per inscriure's en aquesta formació, qualsevol interessat...
Doncs o bé a través d'internet o, si no, passant per la secretaria de la facultat.
Facultat de Teologia de Catalunya,
exacte,
a l'Ateneu Sant Pacià. Precisament
Sant Pacià.
Aquest dijous s'inaugurava formalment el curs a l'Ateneu Sant Pacià, en aquest solemne acte acadèmic que sempre té lloc. Doncs molt bé, o buscant Escola de Llengües Antigues també es pot trobar
també
informació, ara que per internet tot ho tenim tan fàcil. Doncs si tenim temps encara farem algun últim apunt, però recordem que les llengües clàssiques poden estudiar-se, poden ser molt útils i ens poden ajudar molt en molts camps. No es tracta d'estudiar-les per dominar-les, perquè, clar, moltes llengües que no es parlen ara són de vocabulari antic.
Exacte.
Però sí per llegir textos,
sí,
per entendre'ls.
Sí, per llegir textos, clar, no? Mm. Clar, el llatí encara hi ha gent que el parla quan l'estudia,
sí,
no? El grec, que tenim el grec
modern
que, en aquest cas,
l'hebreu
també s'estudia, l'hebreu bíblic i l'hebreu modern. En el cas de l'egipci no es parla, però penseu que l'últim estadi de la llengua egípcia és el copte, que és una altra de les llengües que també es pot estudiar a l'escola, i el copte es continua parlant a la litúrgia de les comunitats coptes cristianes. Per tant, l'últim estadi sí que tenim egipci encara a nivell de comunitats.
Doncs, dèiem que si tenim, doncs encara farem algun últim apunt abans d'acomiadar-nos, però entrant ja en la festa de la Mercè, recordem diverses coses importants. Jo faig un resum telegràfic i després hi entren vostès, Mònica Pedrol i Padre Fermín Delgado. Aquest diumenge es feia la processó de la Mercè, recuperada,
sí,
l'any 2003 pels,
sí,
carrers,
sí,
de Barcelona a la tarda, després amb la missa a la catedral presidida pel bisbe Javier Vilanova. I aquest dissabte, si es beneeix una imatge del beat Carlo Acutis, a punt de ser sant ja, d'aquí pocs mesos.
No tenim data, però segur que serà
segur
aviat.
Segur que serà, sí. Exacte, està confirmada la canonització, però no hi ha data.
Sí.
En una capella lateral, al costat del Santíssim, de la Basílica de la Mercè, s'inaugura aquest dissabte, i després, evidentment, la gran festa, el dia 24, dimarts, amb la missa pontifical, totes les misses, que sempre,
clar,
vostès diuen que la
no
gent vagi...
No únicament la missa pontifical.
Exacte, que aquesta és per invitació.
Aquesta és important per la gent que va una vegada a l'any a missa, però afortunadament la Basílica de la Mercè tenim gent que ve tot l'any.
Molt bé, molt bé. I després la possibilitat de pelegrinar, de fer ofrena, de venerar la Mare de Déu,
clar que
d'això,
sí,
es tracta, és un santuari de pelegrinatge. Mm. Què destacarien una mica del que es viu aquests dies? Si vol començar, Padre Fermín, rector.
Bueno, pues esta semana es una semana de muchas celebraciones. La procesión del día 15, después el lunes, con la misa que fue predicada por Monseñor Ramón Ullé, era el día de los Beatos Mercedarios, Padre Mariano Alcalá y 18 mártires mercedarios que fueron martirizados en la Guerra Civil. El jueves celebramos Santa María de Cervelló, que se abre su sepulcro y sus reliquias pueden ser veneradas. Es el único día al año que se abre públicamente el sepulcro y tiene su grupo importante de devotos. Y se acercan pues para rezar delante de la santa, que nació en 1230, durante unos 15 años conoció a Pedro Nolasco y falleció en 1290. Y desde entonces realmente el milagro está en que se hayan conservado esos rectos después del vaivén que han tenido a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Luego, pues bueno, tenemos la celebración este sábado de la bendición de la imagen de Carlos Acutis. A las 5 proyectaremos el documental El cielo no puede esperar, que recoge un poquitín una síntesis de lo que fue su vida, su espiritualidad, algunos de los milagros que ha hecho. Y vendrá el obispo Vilanova, la misa de 7:15, retransmitida por Radio Estel. I, bueno, pues serà una fiesta.
Molt bé. Carlo Acutis, un apòstol de l'Eucaristia, va morir amb 16 anys de malaltia, sí. Però ja manegava a principis d'aquest segle XXI, entre el 2000 i el 2006, quan va morir, les xarxes socials, sí, la difusió, sí, de l'adoració al Santíssim.
Inclús la imatge, no?, que serà beneïda aquest dissabte, és una imatge naturalment en fusta i és molt característica perquè ell porta, pues, el seu polo, la motxilla, amb l'ampolla d'aigua... i naturalment el mòbil, és la primera imatge d'un beat, futur sant, amb el mòbil, o sigui, molt diferent, molt diferent. Et podem explicar, si vols, una intimitat.
Sí,
i
breument.
És que quan vàrem explicar, això com no sortirà d'aquí, quan vàrem portar el pare Fermín i jo, ens vàrem trobar, Carlos Acutis ens va vindre a buscar a nosaltres.
Sí, ara fa uns mesos va venir
Fàtima,
la mare.
Vam veure una imatge d'ell a una tenda de Fàtima i el vàrem comprar, el vàrem ficar en una maleta i els vàrem portar a Barcelona. A partir d'aquí, doncs, vàrem desenvolupar la idea de que estigués a la basílica. I clar, els responsables de patrimoni del bisbat, amb tota la raó, no?, perquè són grans experts, es van quedar una mica, no ho varen dir, però es van quedar una mica com sorpresos, descol·locats, perquè van dir, és que no pega nada este santo a la basílica. I tenien tota la raó, però precisament per això. No pega nada perquè és una innovació sobre els sants que tenim, tots molt estimats i molt respectables, però és una manera de posar la basílica, pues, al dia d'avui, no? I venerant aquest beat, futur sant, i esperant que això apropi una mica, pues, el jovent de Barcelona, que li costa tant baixar de la Diagonal cap a baix, pues, dir-los venir a ver-nos, venir a conocer algo más de la figura de Carlo Acutis.
Molt bé. I més enllà del que hem comentat els primers minuts sobre la festa de la Mercè, la dimensió institucional cultural de la Mercè, evidentment la festa major és festa major, també lúdica, amb moltes activitats,
sí,
molts concerts, castells, cultura popular, sardanes en algun lloc, però dimarts, doncs tothom pot anar, no?, a venerar la
Recordem
Mare de Déu.
Recordem els horaris de les misses?
Sí, breument, sisplau.
Breument. Després de la missa d'autoritats, que és l'única missa que es necessita invitació, ja tenim misses a les 12:30, a les 16:30, a les 18, que serà una missa molt animada, perquè és animada per la Germandat del Rocío, i finalitzem a les 19:30 la missa de clausura interpretada en la llengua de signes.
Molt
o sigui
bé.
Que tenim varietat de misses per tots els gustos i tots els públics.
I tant. I
oferta
també
completa.
Les anticipades, també s'està fent una novena, oi? Una novena, tradició de la novena.
Sí, sí. Cada dia con un prevere diferent,
molt bé.
Un predicador. Avui, bueno, tots els dies el mossèn Ramon Uller, ha estat mossèn Ignasi Pujol, ha estat mossèn Marlè Abori, en fi, cada dia un diferent.
Bona festa de la Mercè, evidentment.
Moltes gràcies.
Felicitats als mercedaris, que fan molta feina a les presons, amb molts voluntaris i moltes persones, laics, laiques, altres religiosos i religioses, que veuen en la Mercè, doncs, un carisma molt entroncat en la Barcelona d'avui, en la Catalunya d'avui. Un plaer, padre Fermín Delgado, rector de la Mercè,
gràcies,
Mònica Pedrol, del
Moltíssimes
Consell Pastoral,
gràcies,
i Pilar Casals, egiptòloga. Hem parlat avui de llengües antigues, que potser si alguns d'avui les sabessin una mica més, potser no tindrien aquestes exclusions.
Exactament.
Al fet religiós, podríem lligar. Claro,
exactament.
Així. Adéu, Pilar Casals.
Moltes
també
gràcies.
Fins una altra. Seguim.
T'he buscat, senyor, quan he pujat a la ciutat. Jo vinc de lluny i vull saber...
Avui compartim amb vosaltres aquesta cançó titulada Si algú es vol fer servidor meu, un tema amb què el grup Canta la teva fe ambienta la celebració d'aquest diumenge 25è durant l'any, en què l'Evangeli narra com Jesús anuncia la creu i identifica ser importants amb el servei a tothom.
Per escoltar el teu anunci clar.
I resumim algunes notícies, a banda de les que hem comentat en el nostre col·loqui. El 26 de setembre, per tant, dijous vinent, en el marc de la Copa Amèrica de Vela, l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat un acte interreligiós titulat Una ciutat moltes veus, celebració interreligiosa Copa Amèrica Barcelona, esdeveniment que vol donar reconeixement i visibilitat a la Barcelona plural, rica, diversa i també a l'acollidora i oberta. L'ONG Entre Cultures de la Companyia de Jesús ha presentat aquesta setmana a Barcelona la campanya, la campanya La Cadira Vermella i un informe titulat Educació Rural entre l'Oblit i la Reivindicació, i és que denuncia l'exclusió educativa que pateix el medi rural en les polítiques mundials. Que el segueixi i s'estarà. Finalment, us comentem que el Secretariat Diocesà de Pastoral Universitària de Barcelona ha fet aquest dimarts la inauguració del nou curs amb una celebració eucarística presidida pel cardenal Omella a la Catedral de Barcelona. Aquest servei va adreçat sobretot a personal docent i no docent i administració i serveis. Fins aquí el Mirall, gràcies, felicitats a les Mercès. Ens retrobem també a les Tecles, per Santa Tecla, divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Adéu-siau!